Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir. Amb nosaltres ja a l'estudi Ramon Bernils tenim en Jaume Pla i també l'Eduard Gené. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I s'incorpora també el Víctor Alexandre en un dia una mica estrany, perquè és d'aquells laborables que queda entremig del cap de setmana i un dia festiu. Ahir va ser el dia 1 de maig, ara en parlarem de com va anar la manifestació tant a Sant Cugat com a Barcelona. I avui és d'aquells dies doncs, que sembla que a Sant Cugat li costa arrencar, no? I la resta de ciutats. Avui quan venia a la feina he vist menys activitat que altres dies. I vaja, es notava, no? Avui quan preparàvem el trànsit aquí per explicar-lo a l'audiència, veies que les carreteres estaven a mig gas, mai millor dit.
És veritat.
Confirmes, Eduard?
Ho confirmo.
Després del teu passeig matinal?
He fet el meu passeig matinal, he comprat els meus diaris, he fet el pre-esmorzar, perquè ja el pre-esmorzar ja va esmorzar.
Això no sé si els metges ho recomanen molt, eh?
Home, jo penso que sí, perquè el pre-esmorzar és molt lleugeret i, a més, en l'esmorzar no es repeteix res del pre-esmorzar. Però, efectivament, he confirmat que en el lloc on faig el pre-esmorzar, que no faré propaganda aquí...
No pots dir, si t'agrada i el lloc és
no,
bo,
però
manar-lo es pot dir, eh? Jo no,
m'agrada, però no cal, home, no cal.
Estàvem
exactament la meitat dels habituals en un divendres. Per tant, vol dir que hi havia uns altres que feien festa. O, senzillament, que potser no havia anat.
No havia anat.
Però abans, sí, diferències.
Abans parlàvem a la redacció que aquests dies així festius entremig de la setmana fan tant de mal a segons quines empreses i negocis i que no hàgim encara adaptat el nostre model d'horaris de festes al sistema anglès de moure-ho els dilluns o els divendres, potser, vaja, ara que parlem tant d'horaris i de veure com es fan les coses...
Jo no sóc partidari.
Ja ho sé, Víctor, ja m'ha volgut treure el tema, que sé que no. Tu ets defensor de mantenir la data.
Sí.
Home,
sí.
No dic que, per exemple, si Nadal cau en dimecres es canvia dilluns, eh? Jo dic
però
segons quines festes...
Es va dir.
No ets gaire partidari d'això.
Per què no?
No, perquè són els al·licients que té la persona, que normalment el treballador, parlo de la gent més en el sentit més humil, o vull dir, el treballador obligat a fer la seva jornada laboral, etc. No la persona que té una professió més liberal i que pot fer de més i de menys. Crec que aquestes festes són una mica l'alegria de l'al·licient del treballador que és clar, treballar de dilluns a divendres doncs és una obligació, però el fet que la gent pugui pensar, mira, dintre d'un mes o de dos mesos hi ha un pont que tal i aprofitaré per fer tal cosa, crea un al·licient.
Si pot ser el pont.
Si pot, bé, no, l'empresa no li regalarà res, en tot cas s'ho agafa de les vacances o d'un permís, etc. Oi? Però com a mínim trenca la monotonia de tot l'any, si no, esclar, dius tot l'any exactament igual, des de l'1 de gener fins al 31 de desembre tot és igual i si hi ha alguna festa serà un dilluns i les setmanes seran grises. Home,
això és el que fan a tot Europa.
Sí, bé, però que ho facin a Europa no vol dir que nosaltres ho hàgim d'imitar necessàriament. Tenen coses boníssimes a Europa, però no tot és així. Primera, la vida mediterrània no té res a veure amb la vida doncs, del nord. Fa un fred que pela, els horaris...
Es fa fos molt aviat.
Sí, tot i que en alguns llocs tenen el sol aquell de
mitjanit. Totes 24 hores.
Però això a França no,
eh? No, França no.
I a Itàlia tampoc, tu parles dels països nòrdics.
Sí, els països nòrdics. A Alemanya, per exemple, a partir de les 5 de la tarda, llevat que sigui el primer dissabte de mes... que aleshores deixen les botigues obertes perquè la gent ha cobrat i té més diners, la vida s'acaba. És que els carrers estan buits. Això no té res a veure amb la vida mediterrània, ho trobes a faltar, no? Hi ha una llum, hi ha una sèrie de coses que aquí permeten, doncs, prendre'ns la vida d'una altra manera. Això no vol dir que no hagis de treballar. Clar que has de treballar. Quan toca treballar, una altra cosa és que la gent, doncs, sigui, que hi hagi dropos, clar que n'hi ha. Però en tot cas, jo crec que donar una mica d'al·licient a l'any i no fer-ho tot d'una manera uniforme, fins i tot Ildefons Cerdà, quan va fer l'Eixample, que l'acusaven d'avorrit, va fer la Diagonal per trencar aquesta uniformitat i que no tot fos tan recte, no? De manera tan racional. A mi, per això jo crec que no, que està bé. Avui, per exemple, és un dia doncs, que dius, mira, hi ha poca gent pel carrer, clar, perquè la gent s'ha pres aquest pont doncs, per lleure. Sí. Què vol dir? que no treballen aquesta gent, sí, el dia que s'han agafat avui, se n'han agafat d'unes vacances que després aquell dia el tindran de menys. Jo no veig que això sigui tan
greu. I és lògic que el govern espanyol també faci pont? I avui el Consell de Ministres no hi sigui.
Aquest és un altre tema.
No, és el mateix. No, home. I diuen, home, si
però el treballador
tot el ciutadà ho fa, nosaltres representem els ciutadans, perquè no hem de fer-ho?
No,
jo ho trobo tan atreçat, això.
No, això no, clar, no em sembla bé. No, això no em sembla bé.
Tu mouries els dies o no mouries els dies?
Sí.
Tu els passaries a divendres i dilluns?
I tant,
per exemple, aquest 1 de maig que l'haguessin fet avui.
Sí,
2 de maig.
Sí, sí. I alguns suprimir-los.
Home, no em fotis, no em fotis els dies ara.
És que, home,
ja, home,
és
que tu estàs jubilat i els altres no, eh?
És que la festa aquesta que dius tu del govern central, el govern de Madrid, no és tant perquè hi hagi el pont, sinó perquè és el 2 de maig.
I què té a veure?
És Comunitat de Madrid,
és la festa
no?
de la Comunitat de Madrid. I aleshores vol dir, i aleshores vol dir que el dia 1 de maig, amb les reivindicacions aquelles que fan, que ningú fa cas de les reivindicacions en absolut, i els que demanen equips amb aquella... Jo ahir veia a la televisió un moment i veia els primers espases dels sindicats amb aquella cosa de compañero de venero i pensava, hòstia, això està molt vell.
Sí.
És perquè aquesta tonada, aquesta cantarella que es va, diguéssim, realimentant, és com un ritme, i un ritme és com igual exactament com si anessis a l'Església Catòlica o la musulmana, i aquell tipus de ritme, no?, en el que les paraules arriba a un punt que perden el sentit. És a dir, el propi so de la cantarella...
Que és monòtona.
És monòtona i que està llançada amb emissions... Això arriba un moment en què és igual que digui un cabut. A mi jo estaria dient, i ara beveu Coca-Cola perquè és el millor que podeu fer. I la gent, el 50%, no s'aplaudirien igual, s'entendrien exactament el que.
Desconnecta.
Exacte. Això és fotut perquè veus aquesta contradicció entre la cosa actual i la necessitat real, important, dramàtica que hi ha sota de l'actualitat. I és així, no?
Sí,
és dramàtic, però perquè, clar, ahir he sentit una notícia que deia ¿y usted por qué ha venido aquí a Jerez? Pues he venido a Jerez porque esta es la catedral del motociclismo y he llegado aquí y no sé qué. I llavors, a continuació, deien Jerez està molt contents perquè pensen recaptar 50 milions d'euros amb una població, és a dir, amb una zona, Cádiz, que té alt 36% d'atur. Hòstia, al·lucinant. El 36%, o sigui, Càdiz és la província espanyola que té més atur.
Tot Andalusia,
però,
eh?
Sí, però
Càdiz especialment.
36% d'atur. I llavors, clar, els bars, restaurants, estaven contentíssims, clar, i els acabava el 1 de maig, i l'alegria de tota aquella gent eren el dels restaurants i dels hotels que posaran el cartell d'exhaurit. I la veritat, la realitat i la necessitat no és aquesta, però noi, havia d'estar fet així.
Però això no té res a veure amb els horaris. O sigui, jo crec que les festes s'haurien de fer...
Home, deixa'm-ho dir, home,
oi que jo també crec que els horaris s'haurien de fer, com diu el Víctor, estil europeu. Clar, ja se n'està parlant fa mesos d'això, que sí, que combinar els horaris amb les escoles perquè els pares puguin estar més hores amb els nanos i de tot això. Però això no sé per què no es fa, perquè ja s'hauria d'haver posat en marxa. Però ja que es fa això, també compaginar les festes igual, com a Europa, ja està.
Parlant de l'1 de maig, que ha tret el tema l'Eduard, ahir vam tenir manifestació també a Sant Cugat, a part de la de Barcelona. Va haver-hi crides contra el capitalisme, les retallades i les males condicions laborals. Va ser una iniciativa convocada per l'Assemblea de Drets Socials de Sant Cugat. i més d'un centenar de persones van participar a la protesta que va començar davant de l'empresa Delphi, que saben estar afectada recentment per diversos ERO's. Van parlar amb els treballadors de la companyia i ens van dir que la viabilitat de la planta Sant Cugat penjava dels encàrrecs que pugui rebre en un futur. I també hi havia presència de partits polítics. Ara escoltarem la Roser Casamitjana, d'Iniciativa, l'Ignasi Bea, de la CUP, la Mireia Ingla, d'Esquerra Republicana, i Josep Maria Balcells, de Nova Esquerra Catalana.
Cada cop la cosa està pitjor i pensem que hem de convertir això, que potser podia ser una festa, una altra vegada, en un dia reivindicatiu.
Reforma laboral, plaqueta laboral, sous de misèria, ja n'hi ha prou. I és important que la gent de Sant Cugat surti al carrer, per això hem fet aquesta convocatòria, no?
La classe treballadora està patint el que no està escrit, per dir-ho d'alguna manera, i ara és el moment de fer un canvi en aquest sentit.
La gent sembla que hi hagi un conformisme, es queda a casa i se sent ja impotent per canviar la situació. Llavors, Nova Esquerra, diem, hem de tornar a reivindicar el protagonisme de la ciutadania.
Declaracions d'aquests quatre representants, una marxa que va anar des de davant de l'empresa Delphi fins a la plaça de Lluís Millet a l'estació, on es va acabar dissolent. Algun comentari sobre les manifestacions i la de Sant Cugat, que va tenir, ja dic, més d'un centenar de persones?
Tu quan dius més d'un centenar de persones...
Ho dic perquè vaig comptar, el que passa que era un centenar, però com hi ha gent que entra i surt, doncs...
Ho dius amb alegria o...
No, ho dic com a constatació... No, a veure,
ara
que puc fer, més enllà de la notícia estricta, jo vaig quedar bastant parat perquè la marxa, òbviament, va agafar avinguda de Cerdanyola, no? I les terrasses dels bars estaven plenes de gent esmorzant i gent que s'ho mirava amb uns ulls com que no entenia ben bé què passava. I dic, home, l'1 de maig, no? Té una certa tradició, almenys...
Això és el que volia dir, això és el que volia dir.
I vaig intentar fer una fotografia amb el mòbil, que no em va acabar de sortir bé, perquè això dels mòbils té el problema, doncs que es veia tota la terrassa d'un lloc, la gent esmorzant tranquil·lament, passant olímpicament del que es veia, i la manifestació en paral·lel. Vaja... Ah, i després una altra imatge bastant curiosa, no? Vam passar per la plaça d'Octavià, que hi havia mercadet ahir, era dijous, mercadet setmanal, i també hi havia molta gent comprant, etcètera, etcètera, i la manifestació a poc, convivència absoluta, però,
sí, sí.
Però vaja, aquell punt d'indiferència que veies en la part que no es manifestava, que no vol dir que no hi estigui d'acord, però vaja.
És que a mi em sembla que aquesta, diguéssim, reacció, o aquesta no reacció més aviat, de la gent, i aquesta o indiferència o sorpresa a veure passar un grup com aquest en un dia tan significatiu i històric com el primer de maig és una demostració del que està passant. O sigui, la gent en general, vull dir, ha deixat de creure que els sindicats, que la força sindical, primer que els representi. Jo penso que a Espanya en general la força sindical, sobretot en els últims anys, ha deixat de representar els treballadors, en primer lloc perquè ha mantingut un sistema d'operativa que no es correspon amb la realitat. En segon lloc, perquè sempre el percentatge de gent afiliada als sindicats ha sigut baixíssim. O sigui, la representativitat dels sindicats, en un moment determinat, parlo ja abans de la mort del dictador, tenia una potència, aglutinava Comissions Obreres, per exemple, aglutinava a moltíssima gent, i després, en els primers anys de la dita transició democràtica, doncs també. Però a partir d'una època determinada, jo la situaria aproximadament quan el Felipe González feia 3 o 4 anys que estava al poder, el Partit Socialista Obrer Espanyol, això va anar caient. I quan els dos grans Comissions Obreres i UGT es van unir, diguem-ne, teòricament en l'acció, i van deixar al marge a tots els altres grups que hi havia, etcètera, etcètera. Per exemple, aquest any hi ha hagut l'experiència de Bilbao, en què el grup d'ELA van dir: aquests senyors que venen a fer aquí, no? Senzillament.
Els sindicats bascos, clar, estan molt arrelats,
Sí, molt arrelats, sí, sí. I a més a més...
Comissions UGT són marginals.
I van dir: aquí que venen, no? I per tant, però vull dir que jo entenc perfectament que la gent no s'ho creia, perquè a més de tot això, hi ha hagut, comentant segments de la societat, i sobretot de la política, o en aquest cas de l'acció obrera entre cometes, és que hi ha moltes i moltes indicis de corrupció interior. I per tant, la gent no se sent representada. I ja havia costat durant molt temps sentir-s'ho, però ara jo penso que mai. Això per una banda. I l'altra part, i acabo, més fotuda d'això, és pensar que tal com està la situació, tal com evoluciona la societat, els sindicats, dit potser simplificant, tenen poc a fer. Tenen poc a fer. L'esquema és que el capitalisme, sigui quina forma adopti, m'és igual, ho té la paella pel mànec. I la paella també la té.
Sí. Jo el que penso és que aquesta manifestació del 10 de maig ha sigut molt, molt magra, diguem, amb gent, no? Però jo la setmana anterior, a l'altre pont, vaig estar a Mallorca a casa d'una filla meva i em va acompanyar des d'aquí a Barcelona un company seu que és francès, intel·lectual, i viu a Noruega, però viatja molt per Europa, no? I a França sobretot. I ell no entenia que Espanya, amb 6 milions d'aturats, és el més alt, no d'Europa, si suposo que del món.
No, està per sota de Grècia, encara.
Per sota de Grècia, ja. Bé, però vaja, escolta.
Dic encara.
Encara, però escolta, ell no entenia que la gent diuen que està farta, que està dolguda, que no hi hagués una manifestació general posant-se tothom al carrer, perquè des de les altres esferes de gent d'un càrrec polítics importants que estan malament, o bé gent de carrera que han de marxar fora, i obrers, tot el poble, amb 6 milions, tothom ha d'estar revoltat. I ell no tenia aquesta passivitat o aquest conformament. I només ho deduïa, doncs, això, vam parlar d'Andalusia, el 36%, i deia, esclar, però quanta gent viu amb l'atur i cobren els euros aquests famosos que podrien anar a treballar, aquests que estan a l'atur, 3 mesos i tornen a agafar l'euro, no? I esclar, si no és així, que la gent s'ho va arreglant, no s'entén que la gent no revolti, però d'una manera absolutament rotunda, perquè en altres moments i en altres països, per molt menys, hi ha hagut unes vagues generals enormes, no? Jo ara venir cap aquí, que corria com sempre per arribar a l'hora, m'he trobat amb 3 cartells, un d'una peixateria nova que s'ha obert, el cartell falta peixatera, i 2 botigues falta dependenta. Aleshores, doncs, no lliga, a mi jo no em coincideix, no.
Home, si han d'obrir, potser encara...
Home, clar.
Encara no han tingut temps de trobar.
Sí, però ho demanen quan no van a l'atur, no? Perquè vol dir que ja deu haver anat a l'atur i no troben cap, no sé.
També caldria saber què paguen, perquè... Però si el sou és humiliant, a vegades...
Sí, bueno, no, perdona, però si estan a l'atur i han perdut l'atur perquè ja ha passat els 2 anys, ja. Paguin el que paguin, els hi permetrà almenys mantenir-se mínimament, no?
Però el problema és...
Si és humiliant, que hem d'anar a Càritas.
No.
Oh, esclar, tu.
Però la pobresa nova que s'incrementa i que és... perillosa, a part de la gent que no té feina, és aquella gent que té feina i que, malgrat tenir la feina, no arriba a final de mes.
Ja.
I que això és trist.
Sí,
és a dir,
sí.
Que gent que té és feina pobre.
Sí, sí,
és pobre,
sí.
Clar, això és d'una gravetat.
Però els que no tenen cap ingrés, encara és molt pitjor, no?
Sí.
Clar, però aquest és el parany, oi? Aquest és l'arma del platall, perquè aquell que sap això que dius, no? Dius, esclar, com que hi ha gent que està amb l'aigua al coll, literalment, jo puc permetre'm el luxe de posar preus una mica ofensius, salaris que serien ofensius en un altre context,
però creus que...
i s'hi agafaran com un tauló al mig del mar, perquè clar, no els hi queda més remei, i si no vens tu, tindré un altre que cobrarà exactament una misèria. Clar, això és terrible, perquè és un peix que es mossega la cua.
Però mentrestant aquest cartell existeix. Tu creus que la gent no hi va a treballar allà perquè el sou és humiliant?
No ho sabem.
No, jo vaig preguntar en una altra casa i em diuen, ja puc dir el lloc, és a casa Matller, que s'ha muntat allà, que diu del pagès al client i tal, i treballa molt i funciona molt bé. I vaig posar que falta de personal, ja havien obert, falta de pendent, i dic, com és això? Diu, és que han de treballar el dissabte i algunes vegades el diumenge.
Sí, això passa molt.
I això no hi van.
Amb la gent jove, sí. Sí,
bé, escolta, però aleshores...
Aquesta experiència...
És que jo no ho entenc, això.
Experiència jo he tingut també, com tu saps, amb els serveis. I, bé, jo, a veure, diria que aquesta situació que hem comentat, que estem comentant, com passa sempre, és molt més complexa que segons quins detalls es puguin dir, no? Hi hauria moltes coses a dir. La primera que volia dir seria que aquí, a Catalunya, a Espanya, diria que inclús a Itàlia, probablement, també a Grècia, el que passa que han arribat a un punt de límit més difícil, el clan familiar funciona. I el clan familiar el que fa, en molts casos, és donar suport...
Els països mediterranis que dèiem
abans. D'una forma més o menys paral·lela a les necessitats...
La nostra cultura.
Aquesta seria una. Una altra que no podem oblidar és que no és veritat que hi hagi 6 milions de persones que no treballen. El que hi ha són 6 milions de persones que hi ha un percentatge elevat que sí va treballant en forma doncs, subterrània, negra, diguem com vulguem, i va guanyar uns diners que no són els equivalents, potser els que guanyaria si estigués treballant oficialment en algun lloc, però els va guanyant. Un tercer aspecte que hauria de tenir en compte és que efectivament hi ha unes generacions, jo diria ja que són dues generacions, que han tingut una infància, diguéssim que no diria rica, però sí que han tingut de tot en el sentit benestant, i que a més des de la formació, des de l'escola aquella que deia no hem de castigar els nens, no hem d'exigir amb els nens, no hem de demanar coses, per exemple, puntualitat, per exemple, limpiesa, per exemple, silenci, per exemple... Això ha creat un tipus de persona que li fa més, diu, no vull anar aquí a treballar perquè em paguen, dit així, finalment, em paguen una merda. I com que em paguen una merda, no aniré a treballar. Clar, en Jaume, que té una edat, i jo que tinc una edat també...
Però jo més.
Tu em guanyes. Tu em guanyes i em guanyaràs sempre.
I tant.
Doncs sabem i hem viscut que aquesta idea, només plantejant-se la idea de no treballo perquè em paguen poc, en la nostra mentalitat no existia, no ha existit mai.
Sinó que te l'havies de guanyar.
Quan el Víctor dius és un sou que quasi és menysprear el treballador, dir, et dono això i més com que sé que tu estàs fotut, sé que t'hi agafaràs. És veritat, això és així. L'altra cosa és, si tu no tens res més, o sigui, ara no estic dient si és just, si no és just, no. Parlo d'una persona que està vivint i només té una opció, que és guanyar, anar a un lloc i que li paguin 700 euros. Bruts. Si tu no tens res més que això, és que tu t'hi has d'agafar. Perquè si tu no t'hi agafes, voldrà dir que algú o alguns t'estaran pagant la vida. Perquè, clar, tu menjaràs, tu sortiràs, etcètera, etcètera. Per tant, es pot fer acceptar per necessitat una cosa com aquesta i seguir lluitant perquè això no sigui d'aquesta manera. El que no es pot fer de cap de les maneres és dir, no, això no ho cobro perquè resulta que és molt poc i no vull ficar-me. Home, doncs no.
Però també seria just dir que aquesta generació també se li ha dit que estudiés, que treballés, que tindria feina, i que ara es troba que les perspectives de millora que probablement les generacions anteriors van tenir, que el progrés es veia venir, ara aquesta generació no la té. És a dir, que probablement empitjoraran les seves condicions de vida respecte a les que han pogut obtenir els seus pares. I això també s'ha de dir, perquè cobrar 700, 800, 900 euros, actituds a banda, no dona per viure.
Però
i aquí hi ha un problema, i el problema no és del jove que es troba en aquesta feina o del jove o l'aturat de 45 anys, m'és igual, vull dir, de la persona que es troba que li donen aquest sou i no pot viure amb aquest sou, el problema desgraciadament no la genera la persona que
aquesta
té la feina
que
no pot obtenir la, que no es pot quedar amb
aquesta
la feina.
Generació se l'ha enganyat.
Val, doncs
se l'ha traït,
perquè l'anàlisi
jo ho afegeixo, però no, per dir una altra cosa, aquesta generació se l'ha enganyat, se l'ha traït, i a més és injust, i a més es tindria que intentar-ho. Però jo et dic una cosa, la generació que no va tenir tot això, la meva, perdona, sí, deixa'm que acabi, la meva, ningú li va donar res.
Ja ho he dit, això.
I no només ningú no li va donar res, sinó que va aconseguir això fent un tipus d'esforç que ara és, jo el veig inviable, però el veig inviable perquè la generació, ja dic dues generacions ja, mentalment ja no estan preparades per això. És a dir, els hi sembla que qualsevol cosa tenen, i és veritat, el dret a tenir-ho. I en aquest moment el que estem veient és una regressió tan brutal cap enrere, una regressió en un sentit i no en un altre. És a dir, avui hi ha les ofertes de la tecnologia, les ofertes de la vida, això, de viatjar, les ofertes de tal i qual, i en canvi hi ha una regressió en dir tu no tens dret a fer res absolutament, i tu, si ets un tio que t'has preparat i t'has preparat per fer no sé què, doncs has de fer allò altre, que no té res a veure amb allò que t'has preparat, i a més no dic que amb això et fotarem encara que estiguem. Per tant, jo no estic abonant això, el que estic dient és, no ens equivoquem, les persones en general, siguin de quina generació siguin, la primera cosa que han de fer és lluitar per la seva vida, i si lluitar per la seva vida en un moment determinat consisteix en agafar una feina més que li paguen menys per poder lligar, ho ha de fer sense deixar de fer el que han de fer, que és reclamar, exigir, defensar allò que és seu.
Sí, però, perdoneu, perquè, sí, però aquí es crea un cercle viciós que és pervers. És a dir, com que jo estic, això que dèiem, no? Com que jo estic a l'aigua al coll i tal, i l'empresari X, hi ha empresaris magnífics, hi ha gent amb un sentit humanitari, vull dir que no humiliaran el treballador, que s'esforcen, que procuren doncs, que pagar salaris dignes, però hi ha de tot, perquè la naturalesa humana és com és. I com que jo sé que si pago molt poc hi ha gent que està realment al límit i que s'agafarà allò que jo dono, jo puc ser absolutament pervers i dir, noi, és que escolta, si tu veritablement estàs tan fotut, has d'agafar la feina que jo et dono, i encara m'has de donar les gràcies, perquè gràcies a mi podràs posar un plat a taula, no dos, però un el podràs posar gràcies a mi. I esclar, això és terrible. I aleshores és com, per exemple, és com quan el treballador, mentre hi hagi gent afamada, en el sentit literal del terme, pot mantenir aquest estatus de salaris. És a dir, perquè mentre no se li planti la gent i li digui, escolti, amb això no. Vostè no, aquí no li treballarà ningú. És com si tu tens un pis i poses un preu per vendre'l. I, esclar, com que no te'l compra ningú, què fas? Doncs has d'anar rebaixant. Ja t'ho diu la immobiliària, no? Escolti, vagi rebaixant perquè aquest preu no d'això. Fins que poses un preu que aleshores la gent te'l pot pagar. Mentre no te'l poden pagar, tu no pots mantenir allò. El que passa és que hi ha una crisi, no només econòmica, sinó una crisi de valors. I com que hi ha una crisi de valors tan gran, doncs aleshores es crea aquesta situació en què s'aprofita una situació econòmica per realment canviar allò que havia costat anys i anys i tantes vides, tanta sang aconseguir, i que finalment ara s'està caient tot. I abans ho deia en un dels talls que has posat allà, en els talls de veu que hem sentit, un senyor que deia, dius que molta gent en aquests moments està profundament desanimada, es queda a casa perquè ja no confia en que hi hagi un canvi, una voluntat de canvi polític. Això sí que és veritat també, hi ha molta gent que no és que no estigués d'acord amb el que veia l'Avinguda Cerdanyola ahir, sinó que moltes vegades ha llançat la tovallola en aquest sentit. Això és terrible, no? Però, home, si no canviem aquest, si no aturem aquest canvi de valors tan negatiu, prendrem mal. I ho veiem, per exemple, en tots aquests polítics que, i especialment en el País Valencià, que s'ha vist moltíssim, no? Corruptes, profundament corruptes, i no els afecta gens ni mica aquesta corrupció. La gent els torna a votar. Vol dir, quins valors té la gent que els torna a votar? Quins valors té?
De totes maneres, d'una manera pràctica, el cas aquest de dir que no es posa a treballar perquè té un sou humiliant, molt bé, però si aquesta persona és vàlida i pensa que es pot promocionar, és molt més fàcil trobar feina des d'un treball que no estan a l'atur. O sigui, quan estàs a l'atur, ja la cosa ja... I si portes anys a l'atur, encara pitjor. Posa't a treballar amb aquest, amb aquest sou que no és suficient, i si demostres que ets vàlid i que treballes i que si has de treballar el dissabte, doncs vinga, li fots cany i treballes el dissabte i demostres que és bo, primera, l'empresari que tens no et deixarà marxar. I si no, des d'allà, a través d'internet, dient que treballes i tal, però que vols millorar, trobaràs feina.
No tens raó.
Trobaràs feina.
No, això és veritat. Hi ha molt vividor, treballador vividor, en aquest sentit. Molt Vivales, allò que en diríem un Vivales. Això que deia l'Eduard és veritat en el terreny, per exemple, de la gent jove. Jo ho veig amb pares que tenen fills de ja en edat de treballar, molt joves, però en edat de treballar, i, escolta, és que pateixen del mateix. No volen treballar els seus fills en cap de setmana. Sí. Per sí, això que deia el Jaume, també. És a dir, no, perquè clar, el cap de setmana, ostres, és quan m'ho passo bé.
Sí, sí,
per què no volen treballar? No, evidentment, no tothom és així, per sort, però hi ha molta gent que, a vegades aquí, hi tenen a veure els pares, la manera com els pares han educat els fills, una sèrie de coses, però en tot cas es troben que no saben què fer. I és que, com que a casa hi ha de tot,
jo que deia,
i la nevera sempre està plena,
clar,
i al llit el fa la mama, i la mama renta la roba, i escolta, i ara me'n vaig uns dies, però sempre tornaré a casa quan se m'han acabat els diners, i ara vaig aquí, ara he trobat una feina, faig 4 dies allà, però després torno a casa. Esclar, anteriorment, la gent, un jove deia, escolta, adéu papes, me'n vaig de casa, i vaig a viure amb uns companys en un pis, i ens buscarem la vida, o farem el que d'això. No, ara no, i aleshores, clar, com que sempre hi ha la mama que renta la roba i que quan se t'estripa un jersei te'n compra un de nou i que t'omple el pap, doncs, esclar, escolta, per què he de marxar de casa jo si fins als 40 els meus pares encara funcionen i tinc de tot? Ostres, com que hem creat aquest sistema tan benestant, justament aquests xicots, que és un sector de la joventut, hi ha un sector emprenedor, lluitador, intel·ligent, que treballa, brutal, però hi ha un sector, com la naturalesa humana ho comporta, que és, doncs, mira, el dia farà un any, no? Aquí me les fotin bullides. I aleshores, aquest tipus de joventut és el que deies que no està preparat per reaccionar contra una situació, una realitat que cada vegada l'oprimirà més, perquè ell no ha hagut de fer tot això, s'ha trobat doncs que, bueno, els pares li han comprat tots els gins tecnològics que té a la seva habitació, els han comprat els papes, i tot això els que som aquí no ho teníem de petits, i ha trobat que tot això és normal tenir-ho, és normal, com els nens petits es troben que és normal tenir piles de coses i anar amb un mòbil a l'escola perquè és normal encara que siguis un nen petit. I perquè així el tens localitzat.
El meu pare, quan necessita diners, va a un lloc, és una guixeta, i fica una targeta i surten els diners.
Clar, i qui els posa, aquests diners?
Bueno, però aquesta definició d'un nen de 8 anys doncs és descriptiva del que vull dir. Jo et diré més. En un moment determinat de la història d'aquest país, les famílies en un pis de l'Eixample hi convivien 3 generacions. Sí, hi havia els pares, sí. Hi havia un dels fills o les filles que quan es casava es quedava a viure al pis, perquè el pis ho permetia, evidentment, per les dimensions i tal, i tenien fills i també vivien allà. És a dir, en un moment determinat, situem-ho en els anys 70 aproximadament, tothom va creure, i a més li imposaven des de tot arreu, des dels bancs, des de les caixes, tal, que tenia l'obligació quasi, i si no, doncs la capacitat de poder-se comprar un pis i viure la seva casa seva i tal, que va començar a créixer i tal. Efectivament es podia fer, però, com jo dic molt sovint, aquesta crisi que va oficialment començar el 2007 ja feia molt temps que s'estava gestant, i s'estava gestant amb una frase molt fàcil: tot el que es tenia es devia. I així, amb un tant per cent molt elevat, no dic tothom, però amb un tant per cent molt elevat. La gent tenia coses, la gent disposàvem de coses, però estàvem sempre devent allò que teníem, sigui la casa, sigui la segona residència, sigui el cotxe del meu i sigui el cotxe de la meva senyora. I això estava sempre amb uns passos que estàvem vencent i anàvem vivint. Molt bé. Aquest és un sistema de vida que ara en aquest moment sembla com a ser. Fixem-se bé, quan estic dient això, estic dient a la vegada que això és el producte d'una acumulació de la riquesa existent, que és, perquè diu no hi ha diners, quan sortia aquella frase que deia és que no hi ha diners, mentida, sobren els diners, hi ha diners per tot arreu, però cada vegada els tenen menys persones. Aquesta és la realitat. I llavors, els que en un moment determinat ens vàrem creure que formaven classe, això que en diuen classe mitjana, i aquesta classe mitjana era la classe que tenia doncs, capacitat de compra i capacitat de renovar coses i capacitat de, que a la vegada generava doncs, una fabricació i que el comerç i que la indústria i que l'economia funcionava en gràcies a tot això, ara en aquest moment era un punt, jo no crec que en les configuracions sistemàtiques mundials, però un punt que diuen prou, s'ha acabat, els que són pobres i els que són rics i punto, i no hi ha en terme mig
lluita de classes i guanyant alguns
i a fotre's i s'ha acabat el tema. Els donarem quatre coses perquè estiguin contents i anar fent, i quan això ho tinguem tal, doncs ja ho arreglarem. Ara, sota d'això, per sota de tot això, que és una realitat, insisteixo, hi ha l'individu, i l'individu no ha de consentir ni, com deies tu molt bé, Víctor, que li doni un sou de, que sigui una, pràcticament una almoina, tingui, i vagi aguantant aquí, no es mori de gana perquè necessito que estigui, però a la vegada el que no pot fer és dir, no, que m'ho paguin els altres. És a dir, és un joc on hi ha d'intervenir, per una banda, la voluntat de treballar i de créixer i d'aspirar més, etcètera, etcètera, la voluntat de reivindicar la necessitat, però el que no es pot fer és estirar-se al llit i dir, mira, com que em paguen una merda, em quedo aquí esperant que m'ho portin. Això no es pot fer.
No, però això és el que és pervers. Sí, sí. Clar, el que produeix aquesta situació, el que s'aprofita de tu, això és pervers. Perquè, per una banda, l'atrapes per l'estómac i per l'altra amb el discurs moral.
Jo pregunto què és millor.
No, home, clar, però això és el que és pervers. Aquest atzucac.
Però és que jo et dic més. No et quedis al llit, accepta això perquè no tens més collons que acceptar-ho, i lluita.
Clar,
sí, clar,
a partir d'aquí lluita.
Perquè deixi de ser.
Si
quedes al llit no s'ha de ser mai.
No, clar. Sí, però lluitar s'ha de fer sempre.
Bueno, està, però no ho fan.
Sempre
se'ls lluita. Aquí, el que se sorprenia, aquest amic meu intel·lectual, que Espanya no surt... Que Espanya no surt al carrer, perquè és impossible, a part de Grècia, però és impossible la situació que tenim a Espanya. I jo ho deduïa també que Espanya reacciona, o Catalunya reacciona d'una manera única, que és la societat civil. Això d'aquests nois que dius, molt bé, els pares el protegeixen. Però és que a part dels pares, escolta, jo estic en contacte, per exemple, a les escoles, que a través de l'institució vaig per les escoles, com els mestres estan llançats amb els nanos, els que arriben de fora, hi havia un grupet de nou xinesos que han arribat ara, els hi fan classes a part, i els menjadors com funcionen, i els pares que veuen que no poden pagar, els menjadors els són gratuïts. A la gent gran, ara també estic en contacte, faig una mena de samarità amb la comunitat de Sant Egidi, que em conviden per anar a donar xerrades sobre un exemple, és a dir, com aconseguir que la gent gran no tingui d'anar a la residència. Aquesta comunitat, escolta, veus la gent que hi assisteix i com protegeixen, aquest dia vaig estar al Raval, no? Hi ha una església, que és l'església de Sant Llàtzer.
No és Sant Agustí?
No, Sant Llàtzer, al carrer Hospital, que la tenen ells, no, romànica pura, romànica pura, i l'Ajuntament li ha donat. Allà fan reunió, no fan acte diguem-ne, catòlic en absolut, els avis pugen i baixen, el voluntariat, vull dir que la societat civil apuntala tant a tota la gent que estan en problemes, que fa que no hi hagi una revolta general, perquè és que si no s'explica.
S'aguanta, efectivament.
Això que diu el Jaume ha produït una altra situació, a més a més, aquesta precarietat laboral i amb el tema dels sous, que com que dius que no, com que no puc pagar gaire, perquè, bueno, he de tenir, per exemple, tinc un restaurant, no?, un bar i no sé què, molt bé, tinc cambrers i tal, però com que no puc pagar gaire, doncs aleshores, evidentment, no puc exigir professionals.
Clar,
ja no puc, és a dir, no els agafaré dels que surten de l'escola d'hostaleria. agafaré el primer que passa, que diu, escolta, que tenen feina, sí, bueno, sí, mira, hauries de treballar tal dia, tal hora, i cobrarem tant. Ah, val, d'acord. Aquesta persona, que potser és igual, és un tècnic en no sé què, és un enginyer que busca feina, o és algú que no té estudis, o el que sigui. Com que no ha fet mai aquella feina, lògicament no és un professional. Sí, sí. I això, per exemple, en el ram de l'hostaleria es nota moltíssim, s'ha deteriorat moltíssim, perquè el que era el cambrer d'ofici, el professional d'ofici, això ha desaparegut pràcticament, sí, sí, i el trobes en llocs molt puntuals.
Però és un petit incís, el que era cambrer d'ofici, que no havia anat a cap escola d'hostaleria. Sí,
sí. No.
Per tenir ofici.
No n'hi havia.
Per tenir ofici, esclar.
Per això t'ho dic.
Sí, però com que... Sí,
com ho va aprendre? Perquè als 14 anys estava allà empalmat i va aprendre el seu ofici als 14 anys.
Sí, però com que aquella persona era... Com que els temps eren uns altres i aquella persona volia ser cambrer tota la seva vida, lògicament, quan en tenia 40, escolta, en sabia un munt de ser cambrer.
Sabia un munt, tenia els teus plans i en sabia un munt.
Però la gent que dius, el Víctor, que agafen gent del carrer que venen de la construcció i no saben res de l'ofici de servei, aquesta gent fa que el restaurant aquest acabi, que no tingui clientela i s'enfonsi. Aquí a Sant Cugat hi ha casos evidentíssims. Es va posar un restaurant als quatre cantons, que es deia Sant Cugateria, enorme, moderna, primer el muntatge i ara de graig, una cosa molt freda. Bueno, però 8 dies abans d'obrir, que van estar un any fent obres obrint el local, hi havia un cartell a fora que deia falta personal. Escolta, si no van a buscar gent preparada, no poden posar un cartell falta personal. Escolta, va durar 6 mesos i ara n'hi han posat un altre, el mateix lloc, el mateix espai, és el local de tot Sant Cugat que omple més durant el dia, i de la nit, que passes a les nits de Sant Cugat, normalment la gent no va a sopar, doncs aquell està ple amb llista d'espera allà esperant, si jo passo sovint. Jo, un altre molt famós d'una gent que van posar un restaurant d'un tenista molt famós amb un altre preu, el servei era fatal, tu. I com que era fatal, ja han tancat. Doncs, escolta, no és molt millor pagar el preu lògic que li correspon com a professional i agafar embranzida i demostrar que ho saben fer bé, la relació qualitat-preu és bona,
sí,
i continuen, perquè s'ha actuat, hi ha una base per poder tenir un bon restaurant, doncs no.
És que si vols
ho fan bé o no ho fan bé.
Si tens una cuina i vols tenir un el restaurant, clar, la cuina, el servei és importantíssim, no? Com t'atenguin els cambrers i tot això, però el moll de l'os d'un restaurant és la cuina, perquè per molt bé que t'atenguin, si el menjar que et serveixen no està al nivell, tu pots dir, bé, et poso un restaurant, però com que, jo no en sé gaire, però faré menjars. Bueno, és una sortida si no saps res més. Però en tot cas, és evident que agafar un professional de debò l'hauràs de pagar molt bé. O bé, en tot cas, no? Amb un sou digne. Si no pots pagar aquest sou digne a un professional, a un cuiner, doncs aleshores hauràs d'agafar algú que, mira, que té traça i que et cobrarà menys. Però aleshores, això va deteriorar. Clar, però aleshores és allò que deies tu, Pep, al principi, deies, home, si jo em preparo, perquè m'han dit que he de ser un home de profit o una dona de profit, i aleshores em preparo i estudio una cosa que tinc vocacional, dius, jo vull ser cuiner, i vaig a l'escola d'hostaleria i vull aprendre, i quan domini la professió, podré ser creatiu i trauré coses que són pròpies de mi, no, que no m'han ensenyat a l'escola. Però, ostres, si resulta que no em contracta ningú, perquè clar, com que sóc un professional i tinc un caixet...
Intrusisme laboral, sí, sí,
clar,
també.
Tinc un caixet i hi ha un intrusisme laboral brutal. Jo, per què he estudiat? Per què he estudiat? Si no podré mai fer allò per què m'he preparat. Això és terrible, oi?
Bé.
És terrible i se'ns acaba el temps.
I la cultura què? La cultura què?
Cada setmana és un cap de setmana molt tranquil.
Bueno, llavors sí, saluda.
El dimarts hi ha un debat sobre les eleccions europees de polítics de Sant Cugat,
sí,
a la Casa de Cultura a les 7.
I ve l'Alejo,
sí. Organitzem cuat.cat i el Tot Sant Cugat a la Casa de Cultura el dimarts.
Jo penso que, no sé si es farà, suposo, a planta primera, però tindríeu que posar...
A la sala d'actes.
A la sala d'actes?
Sí, perquè és la sala que tenim adequada per poder-ho retransmetre des de cua.cat per doncs, internet.
Per què? Home, perquè estarà molt ple i serà...
Bé,
no
fallin.
No, jo això t'ho dic perquè em sap greu perquè no hi haurà lloc suficient.
Unirem d'èxit.
Sí, sí, sí. Home, jo penso que sí. Espero.
Ho hem de deixar aquí. Eduard, Jaume i Víctor, moltíssimes gràcies. Fins la setmana que ve. Bon dia.
Molt bé, bon dia.